En les paraules de Sebastià Alsamora, pregoner d'enguany, arribam a les 10 i 4 minuts al servei informatiu de la Ràdio Pública de les Balears, tornant puntuals demà a les 7 del matí. Podeu continuar informats al web ib3notícies.com.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Només protegim allò que estimem. Només estimem allò que coneixem. Només coneixem allò que ens ensenyen. Hem escollit avui aquest vers del poeta senegalès Baba Diouf per a l'últim Nura de la Setmana de l'any i d'una llarga, llarguíssima etapa de més de 5 anys a la graella d'IB3 Ràdio que avui acaba.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
També és l'últim cop que sentim aquesta sintonia. Gràcies a en Guillem Soldevila. Avui, la història, el jazz i els llibres, però en realitat, els amics que ens han fet costat tots aquests anys seran, de fet, el material, el contingut d'aquest programa.
Nura. Una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio. La finestra de la història.
Amb Joan Pons Alsina.
Durant molts programes, aquesta sintonia que escoltàvem, La finestra de la història, s'ha convertit en part ja del nostre programa, una mica en una senya identificativa. Ens ha permès conèixer moltes més coses de la nostra història i, coneixent la nostra història, també ens ha permès conèixer-nos a nosaltres mateixos, no? que això és important. Aquesta és una de les finalitats, si més no, de la història. Joan Pons Alsina, bona nit.
Molt bona nit. Efectivament, la disciplina de la recerca històrica té en compte o ha de pensar sempre en dos elements, no? Una, que per un costat es deu a les experiències de la nostra època, és a dir, hem de reconèixer que els éssers humans som éssers històrics, amb la qual cosa, amb el pas del temps, canvien els nostres valors, canvien els nostres interessos en virtut de les experiències que tenim. Amb la qual cosa, amb aquestes experiències, sempre dialogam amb el passat. I anem a cercar en el passat allò que ens pot enriquir o pot donar una nova perspectiva al que vivim en el present. És a dir, es tracta d'un diàleg entre avui i ahir. La qual cosa, però, no vol dir que no tingui que ser la disciplina històrica una disciplina amb rigor, amb mètode i amb el màxim d'interès per rescatar la veritat. És a dir, que els historiadors no s'han d'inventar o no s'inventen la història.
I, de fet, per tenir autènticament profunditat d'anàlisi, un camp de visió ample, una mirada d'àguila, s'ha de tenir aquesta mirada de l'historiador, sens dubte.
Evidentment, la història, tal com està és avui, després de dècades d'historiadors que hi han reflexionat davant de tot, autoreflexiva, és a dir, ha de tenir en compte tot el que s'ha avançat en sa disciplina, amb els conceptes, amb els mètodes, ha de tenir en compte tot això, i també ha de tenir en consideració els indicis que permeten la recerca històrica. És a dir, que si nosaltres disposam d'un episodi, d'un personatge, d'una època, molta documentació, podem demanar d'aquella període, podem demanar més preguntes, o podem resoldre més problemes, de que si, en canvi, no ha quedat res, no? Si no hi ha quedat documentació, si no tenim indicis, ben poc també podem demanar.
Jo recordo sempre en Joan Pons Alsina, alguna vegada que ens han topat per Ciutadella, sempre un llibre o una cartera, sempre sa història ha estat sa teva gran passió, no? ha estat sa teva amant, no? Una mica, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, efectivament, quasi de petit, o per dir-ho d'alguna manera de petit. Savi meu, quan me recollia de l'escola, sempre m'explicava episodis de Ciutadella, Lletz a Caixturc, etc., amb la qual cosa, bueno, ja de petit vaig tenir inquietud. Després de l'adolescència ja vaig veure els arxius, ja vaig descobrir els arxius, i a partir d'aquell moment va anar més. Clar, també que també s'ha de tenir en compte amb sa maduració, no? de sa disciplina. Un ja no és tan innocent d'engatar-se amb sa documentació, sinó que té en consideració, com dic, sa mateixa saber acumulat de història, no? del mètode històric, no?
Bueno, Joan, que continuïs molt d'anys amb aquesta passió, perquè aquesta passió és molt important, perquè gràcies a aquesta passió i de la manera com la transmet en Joan Pons Alsina, s'ha convertit també en un... Vostè segur que l'han escoltat també en algun programa de televisió, i fem més col·laboracions aquí en aquesta casa amb un col·laborador imprescindible i una veu imprescindible de la història. Nosaltres només tenim paraules d'agraïment per en Joan. Joan, ja ens veurem en un altre... aventura, aquí a les zones, o qui sap. Moltes gràcies i una forta abraçada, Joan.
A tots vosaltres, una forta abraçada a tothom, a tots els que m'han seguit. Jo només puc manifestar agraïment i satisfacció, perquè per jo és un plaer poder explicar història de Menorca.
Fins sempre. Un punt de trobada de la història, el patrimoni, l'art, el folklore i la cultura de les Illes Balears.
Ja s'hi som, els clàssics del jazz. Els estils, els protagonistes, el millor jazz de tots els temps, amb Ignasi Mascaró.
Ignasi Mascaró, bona nit.
Charlie.
Què tal?
Aquesta peça, això sempre m'ha semblat molt coreogràfica.
Ahà, Miles Davis.
Sempre me l'he imaginada amb dansa moderna. Tutu, amb honor del bisbe Desmond Tutu.
Ahà, té que veure amb...
Sí, està fet amb honor de Desmond Tutu, els drets civils i tot això, sí. Li va dedicar Miles Davis.
És un dels temes que en Ignasi Mascarón, aquest comiat, avui és un dia de comiats, us ho explicàvem al començament, intentàvem acomiadar-nos dels amics que ens han dedicat el seu temps, a tots vostès també, per aprendre coses, no? Com és el cas d'en Ignasi Mascaró, i aquest de Miles Davis, aquest tema Tutu, era un dels que havia acuit. Ignasi, quan va començar una mica, anant a la teva part més personal, el teu gust per jazz, quan te vas enamorar?
Ui, jo molt jovenet, en contra de que me recordo un amic que me deia un dia, un amic que no me deu conèixer poc, no me deu conèixer prou, me deia un dia, te treus de jazz, de música intel·lectualoide, i que vas ben equivocat. No, i vaig explicar perquè jo de jazz m'hi vaig enganxar musicalment, vaig en un trànsit d'altra banda probablement molt convencional, vaig començar amb el gospel, els espirituals negres que sonaven a les iglesias dels anys 60, a vegades jo crec que una mica extemporàniament i fora de lloc, allà els camps de cotó, no sé qui pintava tot allò, però que ja tenien una mica de música sincopada, que és un dels aspectes centrals de jazz. Jo sa música sincopada, és un concepte que ara seria un poc de sol d'explicar, jo que quan em vaig parlar d'això me va enganxar molt pres, però he de dir que jo durant molt de temps escoltava jazz però no tenia diríem erudició amb jazz. L'erudició me va venir molt després, començar a llegir llibres i recordo un amic un dia un bareto de casa diu, mira, en Ignasi en sap molt de jazz, i me comença a dir noms i no coneixia ningú. Això de l'any de principis dels 70. Vull dir que jo el jazz me va enganxar musicalment. Per tant, aquesta aproximació intel·lectual o idea de sorres.
Aquest és un altre dels temes que ens va demanar en Ignasi,
Charlie Parker.
Billy's Bones.
Billy's Bones. Qui no conegui Charlie Parker, altres temps. Jo he conegut, a vegades hi ha una mica de desnobisme amb això, de gent que escolta el darrer en jazz. Però és qui ha convalidat, és qui convalidin, vol dir que no l'han sentit. És que com va dir Charlie Parker, malament. Charlie Parker és la clau per entendre el jazz modern.
No, molt bé. I a tu què t'ha portat, Ignasi, a la teva vida? A jazz, a banda de moments molt, de molta satisfacció, no? I de gran plaer.
Sí, és la creativitat pura. A l'època de Beethoven s'improvisava encara. La música clàssica també improvisaven. I això va desaparèixer. I la improvisació és la recreació contínua. Tu dius en el músic que has contractat, jo ho he viscut molt aquests anys amb jazz obert, i que tocareu. I a vegades que tocarem el repertori ho decideixen a darrera hora. I te diuen, tocarem tal peça, no? Una peça que tu coneixes. Però aquella peça que tu coneixes i que sentiràs realment, a la meva no et semblarà, te costarà fins i tot reconèixer-la. Això és el jazz, és creativitat, llibertat i sempre però amb un fons de disciplina instrumental. S'ha de conèixer molt bé aquest instrument.
I amb quin instrument et quedaries, tu, Ignasi?
Ui. Mira, te sorprendrà si t'ho dic. Jo he tocat ja contrabaix, acústic. Però jo pas que mira què te diria, bateria.
Bateria, uau.
Jo em pas que m'hauria agradat ser baterista. Tot i que, mira què te diré, jo crec que se li dona massa protagonisme a la bateria. Els darrers anys tenen tendència a pensar que els bateristes són massa intrusius. I ja no t'he dit si el líder de la banda és un baterista, però un festival de bateria
que després reclama.
Sempre me sembla que la bateria sona massa fort.
Reclama massa protagonisme.
Però els ulls me solen anar a la bateria sempre quan assistes a un concert.
Ens imaginem...
Se solen situar a la dreta. Hi ha molts instruments que m'agraden, no? el contrabaix també m'hauria agradat molt.
Bueno.
Però, no sé, mira, jo m'hauria agradat ser baterista, m'agrada.
No molestar més.
Però baterista discret.
No molestar...
No, que és baterista.
Són termes... Són termes... Molt bé, ens imaginarem el nostre amic Ignasi convertit en Phil Collins a casa seva, tocant sa bateria com un boig. I... Ignasi, moltíssimes gràcies. No sabem com agrair-te tots aquests minuts i et desitjam llarga vida, com sempre, un gran cap d'any i un...
Sí, fan el que podrem. Discretament, sí, no, poca gent. Serà una cosa molt íntima, enguany.
Bueno, íntima però profunda. Ens acomiadam. Frank Sinatra, Mac the Knife. Ignasi, mil gràcies per sempre.
Bueno, molt bé. Una abraçada, Charlie. El millor. The best. The shark had pretty teeth, dear, and he shows them pearly white, just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it way out of sight. When that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they begin to spread. Fancy white gloves, though, has MacHeath, dear. So there's barely never one trace of red on the sidewalk one Sunday. A body oozing light, someone sneaking round the corner. Could that someone perhaps perchance be Mac the Knife from a tugboat?
Bon Nadal.
Després de la guerra, si no feies contrabando, que deien, no venien més que lo de racionament, no hi havia aquestes balances i no te bastava mai. Ho havies de fer tan just i no te bastava. És que si no hi havia contrabando no guanyaves. Però sobretot en els pobles de la costa, per aquí n'hi havia molt de contrabando. Mon pare no era d'això. I va dir, mira, tornarem a fer de pagesos, que mon pare i ma mare de joves eren pagesos.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
IB3 Ràdio et desitja bones festes.
El racó dels llibres amb Manel Bonmatí. Una trobada amb el món de la lectura en hora.
Manel, bon matí, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Amb Manel fèiem el darrer programa, després, Manel, fèiem comptes ara abans d'entrar, sí. 120 i escaig,
120
no?
i escaig programes, caram. Quasi 3 anys i mig.
3 anys i mig, qui ho anava a dir?
D'aguantar-nos mútuament.
D'aguantar-nos, supos que tu i els nostres oients, no, més.
Ha estat un plaer, que espero que tingui només un punt i seguit, no?
Bueno,
no un punt i final.
Els projectes sempre, sí, d'una manera o altra continuen, no?
És que és molt interessant tenir projectes.
I aquesta és la idea. I aquesta idea, per sort, l'han fet amb grans col·laboradors. Des d'aquí, una abraçada a tots, en Pep Palfort, en Joan Francesc López Casasnova, gent que ens ha deixat també pel camí, en Manel Bonmatí, que el tenim aquí amb tots nosaltres. Manel, volia fer una pregunta. Nena, estic boig per tu, de qui estàs enamorat? Vinga, ara que no ens escolta ningú a aquesta hora de la nit, la gent és al llit ja, està escoltant Nura, vinga.
Com comprendràs, sempre hi ha una part de misteri en els enamoraments, sí. Hi ha alguns que es fan molt evidents i després hi ha altres que camuflen. Per exemple, aquesta cançó de Boig per tu no està destinada a cap noia, malauradament, però podria estar, sinó està destinada a la lluna, que és una de les meves passions i de les meves lectures favorites, i que inclús vaig fer un intent d'escriure alguna cosa amb aquest títol.
Ens ho has de contar, això. Ens ho has de contar. Avui en aquest darrer programa de literatura que fem amb en Manel Bonmatí repassarem alguns dels llibres que estan sempre a la taula de nit d'en Manel Bonmatí o que l'han acompanyat. I ens han acompanyat, ja ho veureu, perquè segur que faran memòria tots i ens han acompanyat tots molt, no? Però, Manel, aquell que llegeix molt, és el teu cas, tu ets una persona molt lectora, acaba escrivint. I toca que aquest és el moment també que ens contis una mica quins projectes tens, si has agafat ja la màquina d'escriure, l'ordinador, sí. El boli, el
llapis... Encara soc una mica de boli, d'anar apuntant cosetes i després donar-los un estil definitiu. Però encara estan una mica guardades en algun calaix, perquè dic que vam comentar en un programa precisament en el d'Anamari que tenia que ser una persona molt valent per després donar a conèixer els teus pensaments, les teves reflexions i la teva vida interior en molts de casos. I jo dic que encara tinc temps i que de projectes n'hi ha molts i són molt variats en quant a l'escriptura.
Escriure, efectivament, Manel, suposa un despullament, no? És a dir, suposa fer evident el teu món interior, i això no és gens fàcil, perquè hi ha gent que és més transparent, gent que no és tan transparent, però al cap i a la fi l'escriptor és una mena de stripper, no?, en certa manera.
Sí, tens tota la raó, i per cert, moltes vegades ha confós els personatges dels autors amb els propis autors, i això els ha portat algun problema, no? I jo dic que entre un dels meus llibres favorits, tu em vas demanar, amb sí. molt mala idea, perquè
molt
m'ha estat...
Idea, com sempre.
Que fes un top 10. I jo el top 10 és impossible, perquè... M'és impossible, però tinc molt clar quin dels llibres estaria segur, que és el Retrato de Dorian Gray. El Retrato de Dorian Gray, malauradament, a l'Oscar Wilde li va portar molt de problemes, perquè va confondre el seu personatge amb la seva vida, que és veritat que en alguns casos tenia que veure. I per mi és per això un dels llibres que més estimo.
I també, d'entre els llibres que estima en Manel i que ens lligaria amb el tema de la lluna, un altre gran enamorat de la lluna era Federico García Lorca.
Sí, sí, sí. El que passa que en aquesta classificació, clar, barrejar novel·la, barrejar literatura poètica o lírica i teatre es fa molt complicat. Perquè de teatre també un dels meus preferits és el Cyrano de Bergerac, que també hi ha un episodi sobre la lluna, i de fet l'autor del Cyrano tenia aquesta reflexió sobre la lluna, no?
Com t'ho podria dir perquè et fos sincer i et fos veritat, que sovint en ser tan a prop teu si canto, que sovint et ser tan a prop meu si escoltes, i penso que mai no he gosat ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i sovint has omplert la buidor dels meus mots.
En Manel, que se'ns està... Vostès no el veuen, eh?
Molt tendre.
Se'ns està emocionant. Estàs posant tendre, Manel. No. Deuen ser els anys, no? Jo també em passa el mateix.
No, jo crec que són els anys de la teva companyia, perquè, de fet, aquesta cançó meravellosa, de Lluís Llach, com El País Petit, que també m'agrada molt, És una cançó destinada als oients, en aquest cas, en el públic, no? Sí. Perquè és una cançó d'amor, però d'amor no agraït moltes vegades.
Sí.
I jo crec que en el nostre cas, i en el cas meu aquest, que quan van començar aquesta aventura, jo pensava, va, 2-3 programes, i ha estat una de les meravelles que m'ha passat a la vida, no? El poder compartir micròfons durant un període era, que era setmanalment, i després ara quincenalment, però és una experiència de la que tens que sentir-te agraït, encara que acabi avui, per això dic que és punt i seguit, perquè ja ens reinventarem d'alguna manera, o seguirem parlant
no dubtis,
de llibres.
No dubtis,
o...
Manel.
Trobem però una per altra això dic, ara tu, per de puc dir tu i el Jordi, que us estimo com a companys, però que estimo també molt els programes de literatura.
Molt bé, també trobarem a faltar aquí en Manel. A tots vostès, perquè en Manel realment té raó, no? Agraïm aquell correu electrònic que han rebut de vegades, o aquell comentari que han rebut a la nostra pàgina de Facebook, d'aquell oient que ens demanava això i aquest programa, per què no, i bueno, en definitiva el que ens premia, no?, després de tants esforços. Hem comentat el llibre de l'Oscar Wilde, hem comentat el Cyrano de Bergerac, ens han referit també al Federico García Lorca, del Federico Manel van portar aquí el Romancero Gitano
i la seva biografia.
I la seva biografia.
De Ian Gibson. El Romancero Gitano, dins de la poesia, per mi és el llibre preferit, és el... No sé, és que hi ha que llegir-lo, rellegir-lo, tornar-lo a llegir, aprendre-se de memòria, inclús. És senzill, és un llibre senzill, però ho té tot, no? Perquè dins del romance, que seria...
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos.
El niño la mira, el niño la está mirando.
Deies, és que realment...
Sí, no, i a més, el que passa que és els romanceros, o els romances antics, eren... contar històries. I Lorca va trobar, a més, donar-li aquest to líric que jo crec que no ho ha aconseguit ningú.
No ha aconseguit ningú. Jo no he llegit, sincerament...
Té un dels primers, les primeres cançons, així també té un apartat destinat a la lluna.
Vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos.
El Federico García Lorca és un altre dels autors que han passat per aquest programa i en tindrem més. Però fem un petit impàs. Tornem al tema que ens comentaves, Manel, que veurem repassant. La llista és llarga, ja veuran. Manel no s'ha senyit en els 10 llibres que li van anomenar.
I només t'he fet arribar una part, perquè després a mesura que anava posant un llibre i deia, no, però aquest també estaria molt bé, no? I llavors sempre faig referències a altres. A vegades tindria que escollir els autors, no? Encara que hi ha algunes... dels que t'he enviat, no? que són obres, perquè després l'autor no ha escrit gaire cosa més, no?
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Y dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles,
és el que hem fet una mica en aquest programa, no? Anem fent camí,
sí.
mentre anàvem fent aquest experiment.
Ah, la cosa que ara estem enviant la vista atrás, però,
sí.
Machado és una de les meves peregrinacions a Colliure, moltes vegades a veure la seva tomba i llegir el que hi ha sobre la tomba, que hi ha poemes d'ell sempre. I a més és un... Jo crec que Machado és un canvi del modernisme a la nova concepció de la poesia. Potser la seva arribada a Soria va ser un canvi brutal a la seva poesia. Campos de Castilla és una obra meravellosa.
Se hace camino al andar.
andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar.
Fíjate, yo cuando estudiaba a Barcelona era un poc bohemi. Posava un abrigo de mon pare. Posava un abrigo de mon pare d'aquests dels anys 50. Mon pare en tenia molts abrics i ens donava un a cada un. He continuat duent abrics pràcticament tota la vida, no? M'agraden molt els abrics i somiava a agafar un tren i anar-me'n a Sòria, a la Sòria aquesta del Machado. Manel, tornem al tema de la lluna. Protagonista una mica dels escrits que estàs fent, que és un llibre de contes, bueno, que estàs fent
durant...
o que estàs escrivint.
Jo escric bastant, el que passa que ja dic que és privat i que ara estic amb una cosa que són com a màximes, que jo dic retales del segle XXI, que són petits pensaments, raonament màximes, en fet, epigrames, com es vulgui dir, i cada mes vaig apuntant uns quants, i penso que quan portem ja un quart de segle, donar-li llum amb una cronologia, parlant de cada un dels anys, és la idea que tinc ara a la ment. Tinc començada una novel·la de fa molt d'anys històrica i encara estic en procés de documentació, però porto 10 anys documentant-me.
Novel·la històrica.
I sí, sobre la Setmana Tràgica a Barcelona.
Uau.
I a Girona. I llavors, que és una part que la meva família també va viure, hi ha una part... I després tinc llibres de contes escrits, no sé, igual tenen 100 contes escrits, alguns els he publicat en algunes petites revistes, i els tenia enquadernats i els vaig inclús enviar a una editorial per donar-li un cop d'ull, però no em van mirar molt bé. I de moment no, els tinc aparcats i són un... el que es diuen lluna, no? I que comença amb algunes anotacions o algunes notes de, precisament d'Oscar Wilde, d'Antonio Machado, d'en García Lorca i d'escriptors que han parlat de la lluna. Becker, com
no. Becker, Gustavo Adolfo Becker, les reimes de Becker.
Sí, el Rayo de Luna és una llegenda preciosa.
També varen formar part d'aquest programa. El Becker, Monte de les Ànimes, també totes aquelles,
sí.
aquelles llegendes fantàstiques. Doncs una novel·la històrica sobre la Setmana Tràgica, déu-n'hi-do, i molt clar... per fer un novel·lon, molta documentació, molta feina.
Clar, molta feina. Jo tinc una petita sort d'on vinc i d'on es van conèixer els meus avis, va ser precisament per aquest moment, no? Per la seva, diem, revoltes, les revoltes que va haver-hi al ran de la vorera del Ter, i llavors, com que nosaltres tenim la casa allà, doncs es van conèixer allà, i llavors m'agradaria ficar alguna pinzellada personal.
Té molt bona pinta.
Sí.
És a dir, que jo seré d'aquests que diran, qui és aquell que va al costat del Manel, bon matí? Ja em conformaria. Manel, si et sembla, ho deixem aquí,
sí.
Ens prenem dos o tres minuts per fer un cafè i tornem tot d'una, més coses dels llibres, i ja per acabar una mica aquest programa, que hem volgut que sigui una mica especial.
Molt bé.
Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, verso a verso.
Vive Tres Radio desitja bon Nadal. Cada dia, els serveis informatius d'IV3 Ràdio condensen i expliquen l'actualitat, els butlletins horaris i a les distintes edicions dels noticiaris. En acabar l'any, els redactors dels informatius de la ràdio pública fan una ullada al que ha passat els darrers 12 mesos. El resum de l'any, una mirada al 2020 en clau informativa. IV3 Ràdio, serveis informatius. IV3 Ràdio et desitja bones festes.
El racó dels llibres amb Manel Bonmatí. Una trobada amb el món de la lectura en Ura.
Aquest tema dels Beatles, Norwegian Wood, ens sona d'un programa que vàrem fer, a més, dedicat un autor molt especial.
Home, podríem haver dedicat un als Beatles, ja que Bob Dylan també va guanyar un premi de literatura, un tal Nobel.
Un tal Nobel.
Pues podríem també pensar als Beatles, no?
Per què no?
Però aquest és que és un dels títols que té Tokyo Blues, que és una novel·la d'Haruki Murakami, meravellosa, potser és la que jo em quedo d'ell, i que comença amb un vol i ell va sentint per la música d'ambient doncs aquesta cançó i li recorda el seu passat d'estudiant. Molt, molt, molt ben, jo crec que molt ben analitzat aquest llibre.
No sé si ens donarà feina, no sé si ens donarà temps a fer tot el que volíem, a repassar tots els llibres que volíem, Manel, perquè estem fent també una mica de xerrada, no? De pas. Han repassat ja el Tokyo Blues, del Murakami, han repassat l'Oscar Wilde, el Retrato de Dorian Gray, el Romancero Gitano del Federico García Lorca, el Cyrano de Bergerac de Rostand, molts llibres. Però crec que també la literatura russa, els russos, Manel, no n'hi podia mancar en un, no?
Van ser un dels primers autors que vaig començar a llegir, curiosament, perquè potser són llibres que hi havia a casa. I em costaria molt dir amb qui em quedaria. Segurament amb Dostoyevsky, perquè vaig començar amb els seus relats, Nieves Blanques, Stepanchikovo. Però quan vaig llegir El jugador vaig dir, uf, això és molt bo, i després vaig llegir L'idiota, que és la cara que posem ara, no? I em va agradar moltíssim. El que passa que és veritat que havia llegit Boris Pasternak, el doctor Zhivago, que també em sembla molt bo, i darrerament, que l'havia deixat allà aparcat en Galícia, de llegir Anna Karenina, que la van portar també al programa. O sigui, jo dels russos, pues, home, tens que fer un petit esforç amb els seus noms, perquè posa nom sí, i com dieu aquí, llinatge.
Sí, sí.
I a partir d'aquí
l'Anna Sergeyeva del Chekhov,
quan acabes ja coneixent els personatges, pues, li trobes molt de gust.
Molt bé, Manel. Crec que també un llibre que hauríem de comentar aquí, parlant dels, és un autor que a mi m'agrada molt, i que jo em recordo quan estudiava a Barcelona em comprava tots els llibres, El proceso, El castillo, La metamorfosi, tot el que sortia del Kafka, perquè lògic, aquests autors antinarrativa una mica, sí, sempre m'han agradat.
Bueno, Kafka, per mi, el llibre del canvi, que a més va ser, jo crec que va ser el llibre que també va introduir el realisme màgic a Gabriel García Márquez, que és un dels altres autors.
Un altre autor,
per mi.
Un altre autor. El programa número 100 el vam fer
el
dedicat.
Vam fer, sí, el que passa que també vaig dir en aquest programa que per mi la millor novel·la d'ell és L'amor en los tiempos del cólera.
L'amor en los tiempos del cólera.
El que passa que ningú pot dir que 100 anys de soledat no sigui una obra mestra, i el canvi de la literatura cap als anys 60, no? I de totes maneres, ara que estaves parlant del proceso, el proceso és un llibre molt complicat, molt burocràtic, diríem, com el que ell reclama, no? I aquí vam portar un que per mi és totalment actual avui dia, que és La metamorfosis. I dels, si jo tindria que escollir algú...
El vaig llegir fa poc, en una edició catalana.
Jo també, quan vam preparar el programa, però ja faria un any.
Era una edició doble, hi havia La metamorfosis d'Ovidi i La metamorfosis de Kafka. De Kafka.
I jo potser
la transformació, la transformació.
Sí, aquest era el nom
en l'original.
Sí, sí, sí. I jo em quedaria amb El castillo.
El castillo.
Sí, la història de l'Agrimensor, que va molt bona, molt bona.
Quins llibres més, Manel, perquè se'ns acaba el temps i hem de fer
la llista. Hi ha un que no hem portat al programa.
A veure,
que es diu La regenta.
a Leopoldo
Alas Clarín. Per mi és un llibre, dins del que és el realisme espanyol, que és molt oblidat, perquè clar, la literatura barroca és tan bona, el romanticisme és tan bo, la generació del 98 és tan bo, la generació del 27, que dius, ostres, al final del segle XIX no, ningú escriu, no? Però no, hi ha que recordar que és l'època d'un Pérez Galdós, d'un Pardo Bazán, i per mi, el llibre, per això he dit, hi ha autors d'un llibre, el llibre és La Regenta.
La Regenta.
Sí, la història d'Ana Ozores.
Sí. Molt bé. I amb el, això és un projecte que dic, un dia m'hi tenc que... I t'has ficat ja amb els episodis nacionals del
sí,
de Pere Galdós?
Sí, els tinc col·leccionats, no? De 10 en 10, com toca. No me'ls he llegit tots, però els vaig llegir a una època i ara els tinc col·leccionats, diguem-ne així, en una edició que va sortir. Aquesta és molt maca, el que passa que encara tinc que fer peces, perquè per agafar un volum d'aquests no necessites força, no?, per poder obrir aquest llibre.
Esclar, de vegades quan fas projectes de llegir llibres et passa una mica que tens, a mi no, també em passa, no?, la sensació aquesta d'incommensurabilitat que té la literatura, que dius, hòsties, m'ho llegiria tot i al mateix temps.
Home, sí.
no sé per on començar.
Mira, a vegades tenim que dir, mira, d'aquest d'autor, jo potser ja no llegiré més, o el deixo aparcat i agafaré un altre, no?
Per cert, un homenatge també, que fa poc ens va deixar el Sean Connery, i en aquest llibre vam portar també el d'Humberto Eco, El nombre de la rosa, i...
El nombre de la rosa és... Bueno, ell va trigar molt a escriure'l. És una novel·la que potser es coneix molt per la pel·lícula també, gràcies al Sean Connery, i al Jean Jacques Annaud, que és el director. És un llibre més, o una pel·lícula molt fidel al llibre, excepte un apartat de les letanies i de la vida del monestir, no?, o de l'abadia, que està escrit en llatí, precisament dins del llibre. I jo crec que va ser l'inici d'en Umberto Eco, que després no es va prodigar molt a la novel·la, però sí en altres camps de la semiòtica, per exemple.
Un altre llibre, abans d'acabar, que crec que... Bueno, en tenim molts, eh? També m'havies passat a la llista La mujer justa, del Sándor Márai.
Magnífic.
Literatura hongaresa. I també crec que és una escriptora per la qual tens molta devoció.
Molta.
I és una escriptora fabulosa, l'Irene Nemirovsky.
Sí.
I la Suite francesa. La Suite francesa de l'Irene
Nemirovsky. La Suite francesa d'Anna Irene. És un llibre inacabat, però potser és el compendi de tota la seva literatura, en certa manera trista, crítica i actual. I a més la història de com es va trobar aquest llibre amb una maleta, la vida tan dura que va tenir la pròpia Irene i la seva mort, no?, a Auschwitz, pues, marquen molt un tipus de literatura d'un temps passat, que és a l'inici o fins a l'any 30 i pico del segle XX, on es veu com la gent que fugí primer de Rússia cap a França, de França cap als camps d'extermini, desgraciadament de tot un sector de la població europea.
Encetam, amics, una nova etapa a Nura. Tots els dimecres serà amb tots nosaltres en Manel Bonmatí. En Manel Bonmatí és professor de llengua i literatura, actualment al Col·legi Cor de Maria de Mahó, psicòleg de formació i també, entre altres vessants, entrenador de bàsquet a diferents equips aquí a Menorca. Ell, però, serà l'encarregat de fer-nos cada dia cada setmana, serà un cop a la setmana, com dèiem, una incursió en el món de la literatura. Avui començam amb un llibre molt interessant, però primer de tot anem a saludar el nostre convidat, que esperem que sigui conegut ja de tots vostès a partir d'aquesta mateixa setmana. Manel, bon matí, bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Manel, bon matí, inauguram una secció de llibres, és que en Manel, a més de ser, com dèiem, tenir...
Manel, així sonàvem.
És una sorpresa que ens ha preparat el Jordi, bona, el Jordi Fàbregas.
El dia de la marmota.
Fantàstic. Ens han passat ja 3 anys i escaig.
Sí, sí, 3
anys i escaig.
Hòstia, el dia de la marmota, per un moment dic, estan repetint aquí alguna cosa que em sona. A veure què puc canviar.
Que ràpid que passa el temps. Molt bé, Manel. Ha estat entranyable aquest començament. Escoltar com començàvem fa 3 anys.
Recordes aquest primer llibre?
No.
Pàtria.
De l'Aramburu. Sí. Sí. Sí, sí, sí.
No, m'han saltat amb aquest.
No recordava que era el Pàtria.
Va ser un llibre molt actual i encara està sent més actual, com saps, perquè s'ha portat a la televisió, crec. Sí.
Pàtria de l'Aramburu. Sí. I Manel, en aquests 3 anys que han passat per aquí molts llibres, però també han passat convidats. Sí. I han passat convidats, alguns molt entranyables, i han fet programes, alguns que tenim un record especial tots dos, crec.
Sí, jo a mi m'han agradat tots els programes, sempre dic que no sabria en quin quedar-me, però he trobat molt especial sempre que hem tingut alguna persona que ens acompanyava.
Sí.
Perquè els ha fet més dinàmic i sobretot perquè hem obert un poc la nostra finestra i les nostres cares, les nostres opinions, i hem sentit... I vull recordar-los també a tots. Jo crec que el primer que vam tenir aquí va ser en Javi Galindo,
sí,
per parlar del Tenorio.
Sí. El segueix molt, el
Galindo. El seguim molt i que és un actor
molt a través del Facebook.
I que està triomfant molt
als escenaris. És un crac.
I estic molt content d'haver estat el seu profe i de que tingui la il·lusió de fer el que li agrada. No?
Sí.
Després vam tenir, o van anomenar i tu el vas entrevistar en Sobisor Fila, en Garro.
El Garro, sí.
Personatge dels seus contes.
Un personatge.
Un personatge més dels seus contes.
Efectivament.
Que estan molt bé dels tallers d'escriptura.
Sí.
De Nanaro.
De Nanaro, que és una crac. Sí. Un altre crac.
I que jo no la conec personalment, però que m'agrada molt la tasca.
És una meravella. És una meravella. Com a persona també és una meravella.
Sí. Després vam tenir l'incombustible Fernando Amaro amb l'estupidez humana.
Ens ho van passar molt bé, és un programa molt divertit.
Sí. Després vam tenir un programa molt
que es van donar compte que estava molt estès a l'estúpida Jaume.
Sí. Després vam tenir un programa amb una Trini Penya i amb Luis Alejandre, sí, destinat a la Illa del Rei.
Que va ser un programa molt entranyable.
Va ser molt bo i van veure moltes coses de Menorca, sí, i sobretot de la època de la Guerra Mundial. I el darrer o darrera convidat ha estat de Mari Moró amb els seus trossets fa no res.
Sí, la Mari, que em va semblar també una tia espectacular.
No, jo crec que hem tingut molta sort en tots els convidats que hem tingut aquí, i bé, això és uns poquets dels molts programes que ja portem, no?
Molt bé, Manel. I bueno, ara ja que arribem al final d'aquesta aventura, ha estat finalment una aventura. Quan varen convidar el Manel, realment era una secció que vam mig improvisar, perquè amb el Manel vaig tenir la sort de poder conèixer el Manel més a fons, no el coneixia, i varen coincidir a Cala Llonga de vecins, un vecí fabulós en Manel.
Per això va marxar i després d'un any.
Sí, no vaig poder més amb el Manel, que és una persona espectacular, Manel, a part d'un tio supercult, com podeu veure tots, i que, bueno, que crec que no hi ha llibre que no conegui el Manel. Per això el vam portar en aquest programa, perquè ens ensenyés a tots una mica més, poguéssim aprendre a través d'ell i poguéssim estimar una mica més. Que jo em conformaria, Manel, si en aquest programa haguéssim aconseguit fer un lector més, o que una persona hagués llegit un llibre simplement pels llibres que tu has comentat en el nostre programa.
Jo t'ho agraeixo molt, sobretot les paraules que has dit, però jo també tinc aquesta il·lusió, no? Alguna vegada m'ha passat en el cercle de lectura de la llibreria que m'han comentat, aquest llibre que vas parlar per la ràdio, o que després he penjat al programa del Facebook, l'han demanat. Llavors això per mi ja és el que tu dius, no? Però també estic segur que una de les coses que manté amb això que dius tu d'aquest buscar llibres és perquè qualsevol cosa que està sortint o que estic llegint d'actualitat m'interessa. I vull, durant molt d'anys, que me sigui interessant no només el que ja està escrit, sinó el que estic a escriure. No?
Jo estic segur que no serà el darrer cop que parlarem amb el Manel amb un micròfon. Aquesta aventura de Núria, ho sabeu, acaba enguany, no hem pogut continuar més, ja hem continuat prou, i agraïm molt en aquesta casa que hagin confiat en nosaltres també tots aquests anys per poder dur aquest programa a les vostres cases, a les vostres llars, amics. És el que hem intentat aquí, dur una mica un pessigat de cultura i sobretot un pessigat de literatura que fa molta falta. I crec que els llibres, Manel, amb això podíem acabar una mica, no? Fes una darrera reflexió. Els llibres crec que ens fan més humans, ens fan més intel·ligents i ens fan millors persones.
I et fan, jo afegiré tot el que ja has dit, i diré que et fan canviar de món i viure les vides que tu vols, com tu vols, i si no ets capaç de trobar-lo en un llibre, el pots trobar en un tros de paper i un boli o un llapis. El que passa que tu has parlat dels pessics de cultura, i jo em quedaré també amb les ganes de dir que cada vegada els pessics de cultura són més petits. I desgraciadament no en aquest programa, sinó en molts llocs, el lloc on es retalla sempre és la cultura.
Així és.
I llavors és molt difícil dir que tu tens que llegir, que tens que fer coses sense donar l'oportunitat als periodistes o l'oportunitat als artistes de poder mostrar el seu art, no només dic en l'art de la literatura en aquest cas, sinó d'altres arts també.
Manel, acomiada't tu del nostre programa i presenta'ns la cançó amb la qual ja acomiadem aquest programa. Manel, venga.
Bueno, he escollit una que es diu Bohemian Rhapsody, perquè nosaltres ens mereixem així com si fos un concert, això, no? Després de tots anys de que els oients ens aguantin, i donar, per suposat, moltes gràcies al Jordi a l'altre costat de la peixera, en Carles i a tots els convidats que han fet possible que Nura, de literatura, estigués parlant durant més de 120 programes, no?
Molt bé. Bohemian Rhapsody. Manel, bon matí. Gràcies per sempre.
Gràcies. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high,
no cal afegir molt més, amics. Adeu, fins un altre. Esperem tenir l'oportunitat de ser davant d'un altre micròfon, amb un altre programa, amb una altra aventura, i esperem que també, com sempre, es faceu costat. Gràcies, fins sempre. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. It just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. You do the fandango. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go.
mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Matters to me.